Bona tarda. Permeteu-me que no faci les salutacions protocolàries perquè ja ho ha fet i molt bé en Joan. Però sí que vull manifestar la meva satisfacció per poder celebrar aquest acte que estava pensat fer-ho el mateix dia de Tots Sants de l'any passat, que coincidia amb la data de la fundació d'aquesta societat i que per culpa de la pandèmia es va haver d'ajornar. Aprofito l'oportunitat per solidaritzar-me amb les famílies que, com a conseqüència de la Covid, han perdut algun familiar o tots els qui pateixen les conseqüències. Dit això, davant l'encàrrec d'haver de parlar del retiro quan es compleixen els 150 anys de la seva fundació, m'ha semblat oportú fugir de la disciplina d'haver de començar a referir-me als seus inicis i anar desgranant el pas del temps, condicionar-lo al relat d'una trajectòria més que centenària, meritós, però m'ha semblat que pot provocar un cert cansament. Descartat el paper d'historiador, deixem-ho per l'amic Roland Sierra i Ferreres, que han llestit el llibre que recull la història d'aquesta casa, escrit conjuntament amb en Jordi Fuster, llibre que es presentarà el proper dissabte. El mateix Roland, el novembre del 1989, guanyava el Premi Literari que per primera vegada convocava el retiro per a obres que forguessin la seva història. Es va publicar amb el títol 25 anys d'història del retiro, les juntes directives del període 1898 a 1923. Un treball interessantíssim. Aquest va seguir una altra publicació, l'autor en Blai Fontanals, 100 anys i escaig, d'història al compàs dels músics de la societat, que es va publicar a l'any 1994, amb moltes referències pel que fa a la història de la societat i sobretot dels músics que s'han alternat i que vaig tenir l'honor d'escriure el pròleg. Per tant, en cal fer-ho diferent. Havia pensat en una revista, amb totes les pàgines en blanc. En aquest cas concret, encetem l'edició especial de la revista que va néixer aquí, La Palla. Bé, disposem de molt tema per anar omplint de contingut les seves pàgines, també el marc on desenvoluparà el redactat. I, com no, els personatges que seran els protagonistes i també vostès, uns testimonis d'excepció. Començarem per la portada a la qual li pot quedar molt bé aquest titular. El retiro aixeca el taló per celebrar els seus 150 anys. Aquí tenim el que podria ser la revista que començo a escriure. Perfecte, però resulta que ja tenim el taló aixecat. I renoi, quin programa es divisa des d'aquí a dalt, que bonic, quin goig que feu. Deixeu-me per apuntar una curiositat que té tots els ingredients d'una anècdota. Aquí, asseguda a primera fila, hi ha la que mana més del poble, la nostra alcaldessa, la senyora Aurora Carbonell. Aquest detall forma part de la normalitat més absoluta, res a dir, s'inclou en les obligacions del seu càrrec. Tots sabem, però, que l'Aurora, per tradició familiar, és del Prado. Ni més ni menys, un avantpassat seu, el popular Josep Carbonell, el mestre Senalla, va ser un dels fundadors. Apunto això perquè en els anys de les màximes rivalitats entre les dues societats potser hagués delegat la seva representació. Tantes han estat aquestes rivalitats que potser avui encara trobarem algú del Prado que no passa per davant de la porta del retiro, i al revés. Sortosament, això ja forma part del passat, i avui la senyora alcaldessa, amb lligams pradistes, i la pròpia presidenta del Prado, la Carme Artigas, comparteixen la festa de retiro que ens agermana a tots. Segueixo apuntant. Dies viscuts. Perquè la història del retiro es fonamenta en això, els dies, les hores, els moments més significatius els quals han estat testimoni la gent de la casa. Aquest local del carrer Àngel Vidal, que quan es va construir en l'hort de la casa que tenia el carrer Jesús XVI, el doctor en Medicina Eduard Ferret Bofill, aquest indret es coneixia com el carrer de la Muralla. El canvi de nom va tenir lloc l'any 1898. Continuem pel que dic més a prop, aquest escenari, que té dues cares, la d'hivern i la d'estiu, com els matalassos. La més resguardada és aquesta que es troba al teatre, i a l'escenari que guaita el jardí, aquesta l'anomeno la cara d'estiu. Un jardí que tenia molt encant l'any 1921, que el va dissenyar el catedràtic de perspectiva, el sitgetà, Josep Vidal i Vidal, que també va presidir la societat i va ser alcalde de la vila. Tornant aquí a l'escenari la nit del 8 del 9 de març del 1916, en plena celebració del Carnaval, acabat el Ball de l'Extermini, va ser l'única part del Retiro que va quedar en peu. De la resta no en va quedar res, degut a un devastador incendi que ho va destruir tot. Arran d'això, va quedar el dubte que fos intencionat. Sembla ser que no es va poder provar mai. Davant la magnitud de la tragèdia, un avantpassat d'en Blai es planyia que el bombo havia quedat socorrimat. L'home era músic, cadascú es lamenta de lo seu. De seguida es va començar a treballar en la reconstrucció, gràcies a la Junta presidida pel senyor Simó Llaurador i Clarà i també que va ser alcalde de la vila, amb la col·laboració dels socis, es va encarregar de la direcció a Miquel Utrillo i Morlius. Com un miratge, per les festes de Nadal d'aquell mateix any, es va poder tornar a fer ball en aquest Saló Teatre. I precisament 14 anys després, el 2 de novembre, es produïa un segon incendi que va començar en la cabina de la projecció, que es trobava aquí en el Torrió. Gràcies a la intervenció del senyor Francesc Vendrell, més conegut per en Panxo Sardí, que va poder llançar la bobina fora del reduït espai, no es va expandir el foc. Ell va sortir il·lès, però el seu ajudant, en Joan Hernán, va pujar fins a dalt de tot, on es va concentrar el fum i va morir per inhalació. Encara hi va haver un altre, el 22 de gener del 1955, per la mateixa causa, si més no, sense conseqüències. Vegeu que en breu espai de temps hem deixat constància a les pàgines de la revista el que potser han estat els dies més tràgics de la societat. Aquesta, quan les coses han anat malament, ha sabut remuntar la situació. Sortosament, els focs es van apagar. Si més no, es va mantenir el rostoll de les brases d'on va sorgir el caliu a l'entorn del qual s'ha aplegat la gran família d'aquesta casa que ha perdurat generació darrere generació. Una altra curiositat que apunto. El Retiro és més antic que l'invent del cinema i si les brases van seguir enceses, també el fum no va desaparèixer del tot. En el mes de març del 1908, d'aquesta boca s'hi despenja per primera vegada la pantalla de cinema, un gran invent dels germans Lumière que es va donar a conèixer el desembre del 1895. Per tant, només 13 anys després té lloc la primera projecció envoltada de fum i amb cadires de boca. Els homes, mentre miraven la pel·lícula, fumaven, fins al punt que l'ambient es feia respirable i, davant de la pantalla, s'hi formava un espès núvol de fum. La fumera va durar molts anys, s'afeblia després de la sessió de cinema i es revifava a l'hora del ball. Del cinema del Retiro en sap molt en Francesc Borderia i Soler, que n'és un gran aficionat i durant 26 anys va ser el responsable de la programació d'aquesta sala. Quan es van complir els 100 anys de les sessions de cinema, em va deixar constància en un interessant llibre. El 1994 deixa la gestió en Borderia i signa contracte d'arrendament l'empresa Sala Bors, de la qual en són socis en Josep Pi i en Santiago Sales, sent el camp més visible en Josep, nascut a Falset. És un empresari que passeja una senzillesa admirable i l'acompanya un tarannà d'home bo, que de l'amistat en fa culte. Quan la Sala Bors ho deixa a finals del 2012, se'n fa càrrec Cinemes de Sitges i actualment n'és el responsable el senyor Manuel Gómez, que és l'administrador de l'Associació Catalana de Cinemes. Precisament el 27 d'octubre del 2020, l'Acadèmia de Cinema Català va premiar a 13 sales centenàries de Catalunya, entre les quals es troben les del Retiro i el Prado. Un reconeixement a la tasca de tots els que ho han fet possible, no només per arribar als 100 anys, sinó que més per sobrepassar-los, com és el cas de les dues societats locals. Al començament, el cinema era mut, amb uns mitjans de reproducció molt primitius, i tot i amb això, aquesta sala s'omplia. Fins a l'any 1930 no es va incorporar el cinema sonor. Quan era mut, per no fer-ho tan monòtom, s'acompanyava amb la música del piano de primer a càrrec del mestre Manuel Torrents i Girona, el qual el substituí en Josep Carbonell i Vidal. I el 1915, en Francesc Montserrat, es va fer el responsable fins que el 1921 es va incorporar el sextet Albéniz, però quan la pel·lícula ho requeria, es reforçava amb la pianista Maria Lluïsa Álvarez, filla del carter Isidre Álvarez, d'aquí que li deien les carteres. El 25 d'abril del 1925, el mestre Gabriel Pallarès va debutar com a pianista del cinema i el sextet derivà en el sextet Granados i després el septimini. Entre els components d'aquestes formacions hi havia Manuel Vendrell Marín, que hi tocava el violoncel. El músic, els violoncel·listes, posen a terra, lligat a la pota de la cadira, una corretja amb uns puntets on hi posen la punxa de l'instrument. Doncs en Manel no ho posava i, esclar, l'home aquí a dintre, fos, sense, després de dinar, calentet, li entrava, com hagués dit el seu fill, una pàjara impressionant. I tot d'una, el cos es balancejava cap endavant i la punxa del violoncel s'arrastrava pel terra, produint un gran terrabastall. Immediatament la gent cridava, «Sou, no dormis, desperta!» Rebombori i una altra vegada silenci. Sense els operadors de la cabina del cinema, la pantalla restava blanca. Per nominar-ne uns quants, a més del Francesc Vendrell, en Bartomeu Ferret, Cortiada, en Domingo Portero, en Pitu Serra, en Paco Ruiz, en José Lara Gutiérrez, en Joan Vallès Torralbes i l'actual en Francesc García. I en aquelles i en totes les sessions que es van anar succeint, hi havia l'acomodador que t'acompanyava al seient quan arribaves i la pel·lícula ja havia començat. Els més habituals eren els bessons, en José, en José i en Francesc Tomàs, que com podran observar estaven en tots els fronts. També Manolo Delgado, l'Olmo i en Domingo Inglade, entre altres, sense oblidar-nos de les responsables de la neteja de la sala, que era la Pepa Bayot i després la Vinyet Bosch. Realitzaven pissarres anunciadores que es penjaven al cap de la vila. Els encarregats de fer els canvis eren en Paco Ruiz i en Manolo Delgado, que també repartia els programes de mà. Cartelleres que eren autèntiques obres d'art. L'encarregat de fer-les en guixos de colors era en Joan Mercè, conegut per en Massana, i també l'Antoni Miravent, ell i la seva muller, la Lola García, amb en Gari Gràcia i la Carmen, en Carles Fuster i la Maria, formaven part de la colla que es coneixia pels de la Creu Roja. I es posaven aquí el segon palco. Es deien així perquè tenien moltes vinculacions amb la casa que la institució tenia al carrer Parellades. A més, en Gari n'era voluntari. Totes aquestes parelles es posaven, ja t'he dit, al segon palco, i a més hi havia altres, com el Don, després la Isabel, la Toni Magán i el Llorès Franco, que serveixin aquestes parelles com una representació de les moltes que han ballat en aquesta sala. Un fet també important va ser la inauguració a l'agost del 1970 de la remodelació completa d'aquesta sala tal com s'aprecia avui. Cunyat de la pianista Maria Lluïsa era en Quimet Rosés i Rovira, un gran entusiasta de la casa i, a més, era el representant de la Societat d'Autors, que lliurava la fulla a les orquestres perquè apuntessin els balls que interpretaven i els corresponents autors. Ell, junt amb altres amics, va participar activament en la promoció de la sardana. Fins i tot, el retiro va comptar amb una anella sardanista, que, com a curiositat, un ferm puntal de la mateixa era un actiu predista, en Rafael Mercet i el Mirall. Després, en la dècada dels 70, en Quimet, junt amb en Manuel Franco i Toledo, de la Xurreria La Vall, en Lluís Ràfol Sabater, ensenyaven a ballar sardanes. I entre les acaballes de la dècada dels 70 i començament dels 80, sota el patrocini d'una caixa d'estalvis, durant una bona temporada es va poder portar a terme un diumenge al mes concorregudes audicions de sardanes. I fins i tot es va organitzar una expedició amb una nodrida representació del retiro per anar a Gap, amb una anella formada per l'ocasió i amb la cobla sitgetana. Era un acte que va organitzar el també entusiasta sitgetà, l'Antoni Monroig, que junt amb la seva família vivia en aquesta ciutat francesa. Es ho van passar molt bé i el nom del Retiro i els de Sitges va aconseguir un merescut reconeixement de les autoritats habitants de la ciutat. Segueixo apuntant. L'escenari del Retiro, lloc on han sonat tota mena de músiques. Necessitaríem molts fulls a la revista per apuntar tot el que ha succeït damunt d'aquests dos escenaris. Per on hi han passat les millors orquestres i conjunts de cada època, alternant amb obres de teatre i altres esdeveniments rellevants. Precisament, també feia molt de goig quan es va celebrar els 100 anys, on gràcies a la generositat d'un fer puntal d'aquesta casa, Manuel Duran i Capdevila, va fer possible que vingués ni més ni menys que l'Orfeó Català, en un concert memorable que el recordo perfectament. També l'Hipòlit Lázaro tenia predilecció pel Retiro. La seva relació va començar l'any 1910 fins al 1947, intervenint en moltes de les ballades líriques que es programaven. Ho certifica una placa col·locada aquí al vestíbul. Seguint retrocedint en el temps, aquí dalt de l'escenari hi tenim l'orquestra dels llibres de jazz que va fundar i dirigir en Magí Almiñana. I quan aquest es va dedicar professionalment a la música, se'n va fer càrrec amb mestre Gabriel Pallarès i Roig. Amb el mestre, precisament, aquí mateix, en aquest extrem assegut davant del piano, el meu oncle Joan amb el contrabaix, una mica més cap aquí. Aquí darrere, en Ferran Santís, el valent, a la bateria, l'Antoni Oliver, el Manel Rius i el meu pare Josep Pill a la trompeta. Una alineació que també va ser la darrera dels llibres del jazz, doncs l'escenari que dona el jardí el 16 de setembre del 1966 van donar per acabat el seu recorregut musical, el qual s'havia iniciat entre el 1939 i 1940. Però aguaitem a la pista del ball, aquí on seuen vostès. Tots els festius a la tarda hi havia, com he dit, la sessió de cinema, un altre al·licient dels diumenges. La gent dinaven aviat i venien a la sessió de la tarda. I mentre uns fumaven, com ja m'he referit, els altres s'entretenien menjant cacauets que havien comprat els populars cacauaters com la família Carbonell, els Pau Xic. El matrimoni, junt amb els seus fills, en Josep i en Jordi i la Rita, i la seva mare Esperança, s'alternaven i es repartien entre les dues societats, venent els cacauets abans de les sessions de cinema i caramels a l'hora del ball que els disposaven en uns cistells de vímen a peu de pista. I ja més cap aquí s'alternaven la Isabel, l'Arcón Ramon i la seva filla, que fa relativament poc que ens va deixar, la Rosi Mota Alarcón. I bé, un anunciat també molt interessant, els balls de tarda. A l'acabar la sessió de cinema, els mateixos espectadors s'encarregaven d'ajudar a retirar les butaques de fusta i en un moment deixaven la pista del ball lliure, quedant al descobert un gran escampall de tot. Semblava estrany que en un parell d'hores s'hagués pogut acumular tanta brutícia. En qui intervenien els empleats de la casa, com els germans Bessons, en Francesc i en Josep Tomàs, coneguts popularment com els operaris i també pels francisquitos, amb en Pere Amposta, entre altres. I en poc temps ho deixaven net i sobre la pista fent uns cercles de polvos de talco per tal que les parelles de ball fessin les seves evolucions sense quedar frenats a terra. A poc, totes les butaques que envoltaven la pista s'omplien de famílies amb les filles corresponents. Arribada l'hora, el taló s'aixecava i sonava una coneguda melodia que interpretada per l'orquestra. Potser s'interpretaven un parell de balls i ningú reaccionava fins que en Jaume Fontfria, en Mec i la Belina Bustins, la seva muller, es decidien a sortir a ballar, decisió esperada i saludada amb espontanis aplaudiments. S'havia convertit en un costum. Fins que no sortien ells, ningú es movia del seient. Amb en Mec a la pista, ballant amb aquells saltironets característics d'un estil propi, s'hi anaven incorporant les parelles. Molts d'aquests balladors i balladores s'havien abans fet l'aprenentatge darrere dels palcos, de la pista dels grans. Així, el mínim descuit d'en Salvador Sanahuja en Toledo, fent uns passos de ball en aquests extrems, amatents als vigilants que de seguida els perseguien, en Sanahuja amb una canya, i els feien tornar al seu espai. És curiós perquè aquella jovenalla arribava a ballar quasi més bé que els grans. En aquella època, que en refereixo, la gent era molt aficionada a ballar. Doncs ja tenim els resteristes ballant. Aleshores entrava en acció l'Enric Capdet, l'eficient conserge de la societat, el seu germà Agustí i en Félix Márquez tenien cura de les portes de l'entrada, la del carrer i la que donava el cafè. I aquí hi va ser taquiller durant l'any 1923 fins al 1952, tot un rècord va ser en Pere Almirall Comte. Deia que l'Enric era l'encarregat de cobrar un simbòlic impost per ballar, compromès a papereta, la del bon home, perquè a baix d'estatura com era, quedava engolit entre les parelles. Si més no, aquesta característica, la de l'estatura, li facilitava la seva feina. Doncs el passat desapercebut, quan hom s'adonava, ja tenien el cobrador interceptant la ballaruga. Podia poc o podia molt, es feia parar i es cobrava. Uns balls de tarda, els resultats dels quals es reflectia en les pàgines del llibre de família. Vostès em diran, però bueno, aquest que diu, els hi explico. Tenim assegudes en les butaques laterals els matrimonis amb la filla o filles, els balladors feien el cuculot fins que s'apropaven a la noia i li demanaven per ballar. La gent més experimentada en aquest protocol han arribat a explicar que entre la noia i alguna mare existia un senyal per part d'aquesta que s'interpretava a qui donava o no el consentiment. Per part del ballador havia de ser molt atrevit o poc vergonyós per apropar-se a la presumible balladora davant de la presència dels seus pares, potser dels avis i fins i tot alguna que altra tieta. I sota les mirades de tot el contorn que restaven amatents si la noia acceptaria o no. Perquè si li deia que no, el noi quedava com un estaquirot que no sabia què dir, marxava, com es diu, amb la cua entre cames. A la resta d'observadors se'ls escapava una rialleta i en veu baixa comentaven, li ha donat carabassa. Si la balladora acceptava, potser es passaven tota l'estona ballant, i quan les successives peticions eren afirmatives, els mateixos observadors s'atrevien a vaticinar que la cosa anava en sèrio. I si tenia continuïtat diumenge darrere diumenge, pronosticaven que festejaven. Però abans aquests mateixos s'afanyaven a identificar el ballador. Si home és el fill de tal i de qual, i entre uns anys hi havia casori i després, quan s'esqueia, bateig. El ball s'acabava sempre al mateix pas doble, mentre que el vocalista anunciava, i con estas melodies, en aquell temps ho era l'Heriberto, que era com castellanitzàvem el seu nom d'Heribert. El xicot era de Vilanova, presumit com pocs n'hi havia. Tenia bona cura del seu ben encombinat tupé i mostrava una exagerada obsessió quan el veies que no parava de pressar-se un drap a les sabates de xarol. Vocalistes com ell també en van ser en Francesc Guirro, l'Estanis, en Cisco Freixes, que cantava i tocava el saxo. Per cert, aquest últim és l'únic supervivent que queda dels llibres del jazz. M'he referit a l'evolució de la vida de les parelles que tenia molta influència en els balls de tarda. Així s'escauria apuntant a la revista l'apartat de natalicis. He volgut incorporar aquesta secció de la mateixa manera que se'n feia ressò al nostre setmanari l'Eco de Sitges. Per a la gran família retirista no calia que la notícia sortís publicada enlloc, coneixent tot el procés sense entrar en intimitats, però, com se sols dir, a la criatura l'havien vist néixer. I quan aquesta tenia un temps prudencial, tornaven al ball i l'àvia s'encarregava de tenir el nen o la nena a la falta, mentre el matrimoni jove ballava. Vet aquí el llibre de família al qual em referia. Com aquesta revista que estem compaginant, el llibre de família de molts retiristes s'havia començat a perfilar aquí, en aquesta pista. Potser l'estampació del segell de la societat hagués tingut el mateix valor que el del jutjat, perquè qui millor per donar constància de l'evolució de la parella que els socis i sòcies que havien estat testimonis d'excepció de tot plegat. Aquest repunt de vida social permetia conèixer a les successives generacions. Hi ha un apunt divertit i multitudinari. el Carnaval. Una de les festes més esperades per la gent d'aquesta societat ha estat el Carnaval, encara desperta passions. Durant molts anys tenien lloc les comparses. Com poden suposar, aquestes eren un altre motiu per mesurar la rivalitat amb l'altra societat i que consistia a veure quina de les dues treia més parelles al carrer i totes disfressades amb un vestit que els participants guardaven en el més absolut secret. Sembla ser que les discrepàncies sorgien al moment del recompte, on també hi jugava la picaresca. Parelles que un cop havien passat es tornaven a incorporar i com poden suposar el joc no acabava bé. Els balls a dintre la societat eren molt concorreguts, sobretot la nit de dilluns que tenia lloc el popular panatxer. Un any es va programar un sopar i el primer entreteniment consistia en un consomer. El van preparar al restaurant Mare Nostrum. L'encarregats d'anar-lo a buscar van ser els bessons, en Francesc i en Josep Tomàs. Els homes enfilaven al carrer Sant Pau amb l'olla, cada un agafat a una ansa, quan de sobte, en una maniobra sense control, va i se'ls hi cau el que portaven entre mans. I vet aquí que el consumer regalimant carrer avall. Els dos operaris, si els punxen, no els hi surt sang. Els dos ploraven desconsolats i de ben segur que només tenien el pensament quan arribarien al retiro sense el consumer. Davant l'evidència, aquí sí que es pot dir que el més calent era l'aigüera, millor dit, el capdavall del carrer Sant Pau. Aquest dilluns de Carnaval era amenitzat per les millors orquestes del moment, de les quals ha deixat un bon record ha estat la formació d'en Jani Martí, que va amenitzar molts panatxers, així com una altra vetllada emblemàtica del retiro, el Ball de Casats, que coincideix amb la Festa Major. Fins que a les orquestes els hi va sortir un competidor, el Disco Marín, del qual n'ha estat responsable l'Ignasi Marín, que quan cal es torna discotequero o et fa una carrossa. Durant uns anys, els Amics de la Sardana van organitzar uns lluits multitudinaris balls vuitcentistes, o també predominava l'elegància i el bon gust. El diumenge i el dimarts s'hi barrejava una picantona combinació de realitat i fantasia. Es donava el cas que per Carnaval alguns marits aconseguien el consentiment de les seves respectives mullers, al permetre una mica de màniga ampla, i algun d'ells aprofitaven el permís per fer de les seves. Tots sabien que hi havia disfresses que aparentaven ser unes dones molt maques i res més lluny de la realitat. Doncs tot i conèixer l'estratègia, a cada Carnaval havien sortit escaldats. Tornaven a caure en el mateix error. I és que aquestes disfresses tenien un art especial en qual encaramelar el més pintat. El seu encant esdevenia irresistible. Es passaven tota la nit ballant, aconseguien que els seus galants els convidessin al ressopó i quan la balladora havia tret el ventre de pena, amb l'excusa d'anar al lavabo, desapareixia d'escena. L'endemà tothom sabia que Fulanito de Tal havia ballat amb la Vargas, que era una veïna del carrer Sant Sebastià, gens agraciada, però que per Carnaval feia un goig que enamorava. La festa del Carnaval d'aquesta casa ha comptat amb la col·laboració de molts artistes locals que han dissenyat el cartell. Entre ells trobem un entusiasta del retiro, en Josep Forró, que podem anomenar l'artista fixa de la societat degut a que estic segur que és el que pinta més bé. Sense sortir-me de mare, em refereixo que pinta obra pictòrica de variada temàtica i quan s'escau la relacionada amb el retiro. Hi ha un llibre editat el 2000 per Retiro amb la col·laboració de l'Ajuntament, 5 mirades al Carnaval de Sitges, del qual en són autors en Miquel Forns i Fuster, en Miquel Marzal Ortiz, en Xavier Miret i Mestre, en Toni Sella Montserrat, en Roland Sierra i Ferreres, on tots ells han escrit sobre el Carnaval entre el segle XV i XX, amb abundàncies referències al Retiro i al Prado. La seva lectura ofereix un testimoni molt valuós de la seva evolució. Després del Carnaval, toca el torn a les caramelles, una de les xatonades més emblemàtiques celebrades al Retiro, a més de la de Dijous Gras, ha estat la de Dimecres de Cendra, perquè d'ella n'acostumava a sorgir la preceptiva Junta de les Caramelles, Per davant quedaven 7 setmanes en les quals no havia balls. Era el Quaresma, el període de temps que s'aprofita per assajar els cants que sobresurten en la nit de dissabte de Glòria i el dilluns de Pasqua. Les caramelles de la colla del Retiro han sortit al carrer quasi bé des de la fundació de la societat, aconseguint rellevància quan les dirigia el mestre Esteve Català. Però no anem tan lluny. Em centraré quan les dirigia el mestre Pallarès i per les quals sentia una gran predilecció. Constituïda la junta, se li encarregava al mestre algun vals o americana que compondria i assajaria amb els cantaires. Aquests formaven una bona colla en una època en què hi havia molta afició al cant. Alguns s'hi apuntaven per aquesta disposició, però també n'hi havia molts altres que ho feien pensant en el ressopor de després de la cantada del dissabte i del preceptiu dinar que es feia. Hem de tenir en compte que eren temps difícils i que la gent anava prima d'armilla. Si bé per una raó o per l'altra, els components de la colla ho agafaven amb ganes. El mestre els anunciava: «Us faré una americana a mida, curteta i a la moda, com les que es porten ara». Tot i disposada tot el temps del món, arribava el dia de l'assaig i el més calent també a l'aigüera. Esperava a l'hora de sopar i mentre es menjava les patates fregides que li havia preparat la Lola, acompanyat d'un parell de gats per allà sobre, escrivia en el bloc de música els compassos que creia adients per aquell assaig. Abans de marxar ho provava al piano i llés. No li calien gaires compassos perquè era molt meticulós i abans de continuar havia de sortir bé el que ja estava escrit. Però on el mestre mostrava la seva punyent personalitat era el moment de l'assaig final, moments abans de sortir cap a l'Ajuntament. La colla formava la pista d'estiu i allà la intransigència del mestre agafava caires catastròfics, perquè la més mínima podia enviar a casa un cantaire que desafinava o feia el borinot. Eren moments de tensió agreujats pel temperament exigent que mostrava, sobretot quan també el cap de colla li feia l'observació: «Mestre, hauríem de començar a marxar perquè les del Prado ja han cantat a l'Ajuntament. Res, d'aquí no ens mourem fins que no surti bé». Amb mala gana i gens convençut, al final desistia i tots cap a la casa de la vila. Com acabo de dir, el mestre composava una música sensacional, melodies que s'enganxaven. Encara avui hi ha gent que pot arribar a cantar fragments de l'americana en sis amorós, allà on diu de color de rosa, olor de clavell. Lletra del qui va ser durant anys president d'aquesta casa, el senyor Felip Font i Soler. Cal dir que si la música era maca, la lletra no quedava enrere. Poetes com en Trinitat Catassús, en Ferran Soldevila, Miquel Utrillo, en Josep Manuel Soler, la mateixa avi d'en Joan, la Toni Panyella, la Maria Dolors Pujades. Com a curiositat, l'última lletra que va escriure en Josep Manuel Soler per un vals va ser Sitges en cant de Pasqua, que va musicar en Janio Martí. En quasi bé totes aquestes caramelles hi destinava unes estrofes on els solistes es lluïen, noms com el recordat Lluís Cortiada, també l'Esteve Miró, més conegut per l'Estevet del Peix, l'Agustí Candet, i de tots ells l'únic que sobrevivent que encara hi participa és l'entusiasta Abdon Vidal i Fuster. I també en Tomàs Junyent, qui ara les escolta però que les ha cantat totes. Com ja he dit, el ressopor era un al·licient afegit a les caramelles. Aquest tenia lloc un cop acabada la cantada dissabte, que ja era ben entrada la matinada del diumenge. En aquella hora hi havia més gana que son. Bé, a qualsevol hora n'hi havia, però després de tantes hores de caminar i cantar, la carn amb pèsols o la sípia ofegada amb patates sabien a glòria en aquell dissabte que ho era. Durant anys, l'encarregat de preparar les xatonades i els ressopons va ser en Joan Mellado. El dilluns al migdia, quan es plegava de cantar, es celebrava el dinar de caramelles, una altra oportunitat per a treure el ventre de pena. Tot seguit anava a menjar la mona a l'era dels molins, que sortia en comitiva i en acompanyament musical. Allà, mona, moscatell i una improvisada ballaruga, i cap a l'hospital on tenia lloc la primera cantada de la tarda. Tant era l'obsessió de les caramelles que el mestre, durant tot el temps que durava les cantades, no parava a fer observacions als músics i als cantaires. Fins i tot, potser només faltaven un parell de cases per acabar i encara insistien: «No sé què és, però no ho escolto com jo ho he escrit». i per la confiança que es tenien amb els músics, aquest emprava en una expressió que el mateix feia servir molt. «Mestre, està carregat de punyetes». «Sí, tot el que vulgueu», responia, però no quedava convençut. Amb aquest tema de les caramelles hi havia una opinió generalitzada que pregonava que quan faltessin els mestres respectius, els de les tres colles, aquests deixarien de sortir. Curiosament, el mestre va morir de forma sobtada el dia 1 de maig de 1973, poc abans que la colla arribés al poble de la sortida que també va associada a la cantada. A la següent Pasqua les va assajar el mestre Jordi Panyella, que ho compaginava amb les del padronat, i actualment n'és el responsable en Jordi Martí Camps, que mostra una exigència semblant a la del mestre, però amb matisos, i que els cantaires els fa sortir al carrer mudats i disciplinats. I una altra curiositat, en lloc de reduir-se els participants, cada any es pot parlar que el nombre de components és alt. Abans que ell els havia dirigit en Quimet Ràfols, l'Ernest Lligades, l'Amador i en Xavier Pagès. Seguim apuntant. Els balls d'estiu. Bé, deixem per un moment aquesta meitat de l'escenari del d'hivern i guaitem a la d'estiu, que havia lluït un estil modernista. Des de dalt, la panoràmica que es divisava era excel·lent. La pista amb uns punts de llum que sortia de terra, les arcades blanques a banda i banda, amb la buguenvíllia que s'hi emparrava, els pins una mica més enllà, les taules ben parades, l'estanyol que canviava de llum i el sillorellet d'aigua que hi ploriquejava contribuïa a aquella harmonia tan ben disposada. Per tant, podem dir que en aquelles nits d'estiu el Retiro feia goig. Ho acabava d'arrodonir l'elegància dels turistes i dels socis que hi acudien. Per aquesta altra part de l'escenari també, com ja he dit, hi van passar els millors artistes del moment, amb aquelles sessions de ball que començaven la vigília de Sant Joan i acabaven el dia de la Mercè, cada nit ball i espectacle, i un dia a la setmana combat de boxe. Com a curiositat, dir que cap veí es queixava del soroll, i això que entre aquest veïnat potser hi predominava més simpatitzants del Prado que d'aquesta casa, sobretot pel que fa a les cases del darrere del carrer Jus que donaven al jardí. Ara apunto una de bona. Un espia al Retiro. Ep, això és fort, eh? Escolteu atentament, no es perdeu detall. Com feia una estona que el jardí havia començat el ball, apareixia l'espia. Ei, ho desvetllo per primera vegada, per tranquil·litzar-vos diré que no treballava per la CIA. Si mireu si era discreta la seva presència, que mai ningú ha parlat d'ella pel que fa a aquesta faceta i estic convençut que l'Helena tampoc n'ha estat assabentada. Doncs sí, una autèntica espia, una dona que no era de Sitges, sinó de Sant Pere Molanta. No ens podem fiar de ningú, una dona del Penedès, baixeta, que sempre acostumava a fer el mateix posat i discreta a més no poder, però era una mica bastant xafardera. En tot passava desapercebuda, com a tal bona espia que era. I com a tothom la coneixia, ningú sospitava de la seva missió. Ella era ni més ni menys que la Montserrat de Cal Senyor Torrents. Quasi cada nit la dona travessava el que es coneixia pel túnel, aquesta obertura que amb molt bon encert va permetre que el Retiro tingués entrada i sortida al carrer Jesús. I es plantava dissimuladament a l'entrada en l'airada del jardí, i des d'allà espiava com estava l'ambient, si hi havia gent, com si hi havia moltes parelles ballant i fins i tot si s'havia colat algú del Prado. Quan havia copsat tots aquests detalls, es dirigia al Prado i s'apropava on hi havia el senyor Torrents assegut davant del piano i li cridava «Senyor Manel, al Retiro hi ha poc ambient, la gent no balla». Aquest parte a l'home l'estarrufava de satisfacció, però per ser contrari, el Retiro havia més gent a la pista i era plena de parelles ballant, la notícia el desesperava i s'afanyava a buscar entre el repertori balls que animessin el públic a sortir a ballar. Aquests balls tenien empresaris, apunto, algun dels empresaris. En els anys esplendorosos del turisme, els balls i l'espectacle anaven a càrrec d'un empresari. Els més propers han estat en Sergi Cavaller, en Jordà, l'Artur Llençó, que tenia un eficient ajudant, que era l'Antoni Bosch. Entre mig hi apareixia en Ni, que junt amb en Josep eren els fills de l'Artur Llençó i la Marina Selva. El jove l'obsessionava els efectes luminotècnics i no parava de remenar els interruptors i botons fins que ho deixava totes les fosques. I llavors havia de córrer en Periquín on Carles Fuster, mentre en Ni desapareixia entre la foscor. A la cartellera s'anunciava el ballet d'Antonio de Ronda, un cos de ball integrat per ell i unes noies molt atractives, simpàtiques i que ballaven molt bé. Un dels conjunts que els acompanyava en l'espectacle i que va deixar un bon record va ser el d'en Vicente Serrano, un valencià que era molt un bon trompetista, havia estat trompeta del primer trompeta del Liceu. S'alternaven amb els llibres. El ballet tenia un repertori molt atractiu i variat. No es tractava d'un flamenc massa arcaic. Entre les peces que ballaven hi havia la dansa del foc, que ho feia més espectacular, repartint a la pista unes olles amb alcohol de cremar. Les encenien, apagaven els llums, produint un espectacle efecte. Acabat aquest ball, entrava en escena en Sisquet Batista, un gitano dels nostres, que cantava uns quants números acompanyats amb la guitarra mentre la companyia es canviava de vestuari. Resulta que a mesura que anava entrant les olles, a darrere de l'escenari les apagaven, però desprenien el fum. Aquest sembla ser que se li posava la gola en el Sisquet i li provocava una mena de pessigolleig que el dificultava per cantar. L'home ho va comentar a l'Antoni Oliver i que li va dir, va fer saber que el deixés fer a ell, que ho solucionava ràpid. L'endemà, a mesura que entraven les olles, l'Antoni les agafava i les tirava a terra, produint la corresponent trencadissa. La reacció d'en Sisquet davant la desfeta no es va esperar. «Oh, nen, jo no t'he dit que les trenquessis!» L'Oliver que li reprenia. «Sisquet, jo ho he fet per tu, perquè em deies que et molestava el fum, però nen!» insistia en Sisquet, posant-se les mans al cap. «Això t'ho penses tu, va tu aquí en una de més grossa que n'has fet. Bé, si l'has fet grossa, que això no s'acabarà així com així». Efectivament, gran bronca d'en Raül, que era el manager del ballarí, ja tens a l'Oliver l'endemà a anar a comprar unes olles a Can Juncosa. Molts dels socis, després de dinar i de sopar, venien a fer el cafè aquí, i aquí tenien la seva tertúlia que dona nom al següent titular. La tertúlia de darrere el finestral. Cada tarda es devenien darrere del primer finestral del costat de la porta d'entrada un bon nombre de retiristes, com en Lluís Pacios, en Pere Camps, en Rodrigo Ill, el mestre Pallarès, l'Esteve Socarrats, en Salvador Mirament i Paretes, l'Estanislau Carbonell, en Josep Lluís Torralbes, en Josep Cortiada, pare d'en Lluís, en Ricardo Escobosa, en Quimet Rosés, en Manel Ferrer Ill i altres que esporàdicament s'hi afegien. Tots ben atesos pels cafeters de torn. Potser el més emblemàtic ha estat en Josep Ventura i Vigó, que entre encarregat i arrendatari hi va estar uns 20 anys, fins al punt que ell i la seva muller, la Manaleta, van esdevenir una institució al capdavant de la cantina. El fill del matrimoni se'l coneixia per en Pepet del Retiro. Ell i la seva germana, la Carmeta, van obrir un dels primers bars del llavors carrer 2 de Maig, el Chiquito. En quant al servei de cambrers, la llista és llarga i destaca en Salvador Serra, en Joan Mora Escofet, en Joan Virgili, en Pere Planes, en Julio Vidal Blanes i en Ramon Bosch, el qual també va acabar d'encarregat de la cantina. Mentre uns la feien petar, altres jugaven al billar, a la botifarra i al dòmino, activitats de les quals també s'organitzaven campionats. Per accedir al cafè hi havia dues grans portes en vidre que resultaven una mica molestes quan es volia entrar o sortir. Fins que es va decidir posar una porta giratòria. Això va representar una gran novetat per a la gent del poble, doncs a Sitges no n'hi havia enlloc. Com podem suposar, es va convertir en una atracció pels més joves, els quals, quan passaven per davant, s'escapaven dels pares i vingui a entrar a sortir fins a aquell nou invent. Per accedir al cafè s'havien de pujar també unes escales i a cada costat hi havia unes rampes, doncs després d'entrar i sortir per la porta giratòria, aquesta mateixa canalla, per vèncer les susdites escales, ho feien per les rampes a menes de tobogan. Ei, això que no ha sortit d'aquí. Fins i tot he estat a punt de no publicar-ho. En aquestes pàgines no sigui que em censurin la revista. Resulta que en unes intimitats rebuscades a la casa es jugava a les cartetes. És un fet que forma part de la història de la casa i, per tant, crec que s'ha de mencionar. Venien gent d'arreu a jugar. El cafeter darrere la barra tenia un timbre quan veia entrar un tipus sospitós que no havia vist mai i que semblava que es dirigia cap a les escales per on s'accedia a la sala de joc, l'accionava i en un moment la taula quedava neta. Algunes vegades la maniobra havia agafat gaires dramàtics perquè alguns havien saltat per la finestra i es produïa alguna que altra trencadissa de braços i cames. Quan canviaven també el capità de la Guàrdia Civil, deia, ui, ara n'ha vingut, que aquest sí que no hi ha res a fer, aquest no podem jugar. Cap de poc, els diplomàtics de la colla acudien allà, li portaven un ram de flors a la senyora, quan pescaven un peix, li portaven un peix, i al final el capità no deia res. No era qüestió de suborn, era un detall de cortesia. I com en qualsevol revista no hi podria faltar les notes de societat, que és quan el retiro es vesteix amb les millors gales, davant l'esdeveniment que els envolten d'una elegància que va en consonància amb la festa que celebra, com els ja anomenats ball de societat, on sempre ha destacat l'elegància de les parelles participants, sense oblidar els balls amb finalitats benèfiques, com els celebrats al benefici de l'Hospital de Sant Joan, de la Creu Roja, de l'Associació Local del Càncer, o quan es combinava amb una desfilada de moda, un altre motiu, per vestir amb elegància. Durant uns estius es va celebrar les festes dedicades a les autonomies. Es podria considerar com un ball de societat, doncs hi assistien representants de les autonomies convidades i l'expedició era rebuda per les nostres autoritats. Amb algunes hi va haver intercanvi de visita i fins i tot agermanament. Sabeu que també quedaria bé apuntar en aquesta secció els noms de tots els presidents i la presidenta que han tingut la casa, si més no, que he considerat que em poso en el terreny del llibre que han fet els amics. M'he referit a les festes d'estiu, però a l'hivern l'activitat no cessava. Entre els sortits balls de tarda i per les festes nadalenques, un dels al·licients que encara es conserven és el quinto, que es té notícies de la seva implantació a les diferents societats i cafès de la vila sobre l'any 1894. Avui és un clàssic de les dues societats i d'altres que s'afegeixen a la tradició nadalenca. A la popular cantarella dels lloros s'hi afegeix el sobrenom que s'ha suscitat a diferents números. Apunto una representació dels lloros d'aquesta casa, en Josep Ventura, l'Enric Buixaderes, l'Esnau Carbonell, en Francesc Santaló, en Josep Mora, Amadeu Vidal, en Joan Mellado, en Josep Serra, en Fernando Gea, en Lluís Cortiada, Ramon Aliaga, Miquel Planes, la Lídia Porta, en Ramon Soler. La seva cantarella fa Nadal i té molt poder de convocatòria. Dintre de la vida social que es desenvolupa en el retiro, també cal apuntar a la secció els esports, perquè des de l'any 1949 es creen seccions de diferents modalitats esportives, des del Club Patí al Retiro, l'equip de billar, equips de futbol, secció de ping-pong i potser la més exitosa l'activitat portada a terme per l'equip de bàsquet, per la qual es va disposar d'una pista reglamentària a la pista d'estiu, on s'hi van celebrar un bon nombre de competicions. Era l'any 1953, que es va convertir en una distracció dels migdies dels dies de festa. Vet aquí que les famílies retiristes, si volien, entraven al retiro, esmorzaven, seguien el partit de bàsquet, feien el vermut, anaven a dinar, tornaven per a fer el cafè o anar al cine i tot seguit ball de tarda i sortien qui ara fos. Sopar i dormir, quan s'havien passat tot el diumenge a les dependències de la societat. Una altra prova més simpàtica que esportiva va ser la festa de la bicicleta, molt participativa, enmig d'un ambient sensacional. Tenia lloc per la festivitat de la Puríssima. Ara toca apuntar un apartat delicat que concentra molta emotivitat. Els qui ja no hi són. Quan es deixa un soci o sòcia, el senyal que ho anuncia és la col·locació de la bandera de retiro a mig pal. Guardem en el record en Jaume Vicente, en Tente, un entusiasta retirista com l'Innocenci Lucas, i fa relativament que poc ens deixava en Lluís Cortiada i Rosés, que es va dedicar en cos i ànima a la societat que va presidir i on va ocupar tots els llocs amb més responsabilitat. I en poc interval de temps, la Montse López, la seva muller. En Lluís el va seguir en Joan Corella i Miracle, qui tot i ser més periodista que retirista, fins al punt que va presidir el Prado, ha estat l'únic soci que en el moment del seu comiat era el soci número 1 del Retiro i també el número 1 del Prado. I el dilluns acomiadàvem l'Antoni Cella i Montserrat, president d'aquesta entitat, al qual li hagués agradat molt estar aquí avui. Per a ell, un entranyable record i sempre el portarem en el nostre pensament. Em sap greu enumerar només d'aquesta reduïda representació. Els demano la seva comprensió perquè totes les sòcies i socis que ja no han format part d'aquest engranatge que ha fet girar la roda, tots i totes han contribuït a fer més meritosa la història de la societat. Ara, quan estem aquí reunits per celebrar haver arribat tan lluny al camí, s'escau tenir un record per a totes i tots. Segueixo apuntant. Després d'aquest difícil revolt, el camí continua. Gràcies a tots els socis i simpatitzants actuals, les pàgines d'aquesta revista resten obertes per a seguir apuntant el bategar d'aquest llarga trajectòria, la qual des d'avui continua en el mateix camí iniciat l'any 1870. Per aquest cronista ha estat un honor poder escriure aquestes pàgines per a aquesta edició de l'Especial de la Palla. Jo recordo molta satisfacció quan era un nen i venia aquí amb la meva mare, es posava en aquesta primera llotja d'aquí, acompanyar el pare que tocava. Llavors, que ja dic que era un nen, que m'hagués pensat que avui faria aquesta conferència per celebrar els 150 anys. Estic molt content. Toca girar full i esperonar a aquesta gran família, els qui ara en són components i els qui ho seran en un futur, a fer costat a les iniciatives que han de servir per seguir avançant amb l'objectiu posat ara ja en el 175 aniversari, un graó entremig per poder arribar al 200, quan el paper d'aquesta revista mostrarà aquesta pàtina groguenca que, degut al pas dels anys, taca la blancor que lluïa en el moment de començar a escriure-hi. Parlant dels colors, no tots són blancs. En deixo constància en aquest altre apartat. Els colors del Retiro. Fins i tot els colors mostren una realitat, com passa amb el color verd, que sembla ser que és el que s'associa amb l'entitat, el mateix que llueix la seva bandera, també l'emblemàtica lira, així com les americanes que vesteixen els acompanyants dels seguicis festius. Avui, per a l'ocasió, ens hem mudat. La llàstima és que en els interiors encara hem de fer ús de la mascareta. Sortosament, aquesta no arriba a cobrir la part més sensible del cor, on per sempre més hi queda impregnada l'essència retirista de tots els temps, perquè és la mateixa que ha captivat a tots els que ens han precedit. En aquest bressol ens hem fet grans i el mateix entusiasme ha permès recuperar aspectes que ja semblaven perduts, com les bandes de música, que van ser un dels engranatges de la casa, també sigui dit de pas, per fomentar motius de discrepàncies. Actualment el Retiro compta una altra vegada amb una banda de música, la Suburban, que va fundar en Joan Pinós junt amb altres músics i que ell va dirigir. Actualment és el director l'Emili Serrano, també el grup Retrio, guarda relació amb aquesta casa, com la Big Band. I un altre mèrit que podem atribuir a l'actual junta que manté l'escola de música, una eina imprescindible per garantir la continuïtat musical de la vila. I per últim, l'ansietat que apunto pot ser el més adient. Fins aquí hem arribat. Per acabar, ho faig entre el remor de músiques, com la que ens ha delectat el Retrio i la que sonarà a ritme de sardana que compòs en Blai Fontanals amb lletra d'en Joan Duran. Totes serveixen per acompanyar una llarga i meritosa trajectòria, que les paraules no sobreposin a les melodies que han bressolat 150 anys de la història de la casa i que forma part també de la del poble. Quan acabi aquest acte, s'abaixarà el taló, s'apagarà les llums i el silenci serà el protagonista com si res hagués passat, com quan s'acabava el ball de tarda i el vocalista s'acomiadava fins al proper diumenge. Dit això, en cal felicitar els components de les dues juntes directiva i consultiva que presideixen l'Helena Ferrer Ràfols i en Pere Serramalera Foguet, amb el soci número 1, Manuel Rosés Llopis, dipositaris d'un llegat de 150 anys que mimen en tota la mena d'atencions i que els ha valgut tant el Retiro com el Prado la concessió de la Creu de Sant Jordi que atorga el Govern de la Generalitat. Davant l'evidència, només cal proclamar que el Retiro està en bones mans. Tota una garantia de futur. Moltes gràcies i moltes felicitats, Retiro.